L'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola aprova el pla de reparació a les víctimes d'abusos sexuals. Un pla que contempla indemnitzacions econòmiques per als afectats de casos que hagin prescrit o casos en què l'agressor hagi mort. I un pla també que deixa fora de la comissió que determinarà aquestes indemnitzacions les pròpies víctimes. Aquest és un dels punts forts que l'Església... és un dels punts que enfronta l'Església, volíem dir, amb el govern espanyol. Just aquest dilluns s'ha fet una reunió entre el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, i diverses associacions de víctimes d'abusos, a les quals Bolaños ha assegurat que l'Estat vol exigir a la Conferència Episcopal negociar un sistema de reparació que compti amb la participació de les víctimes, que sigui vinculant i que aboni aquestes indemnitzacions. I la Conferència Episcopal l'ha respost ara fa una estona en la clausura d'aquesta assemblea.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia en España tiene sus reglas de funcionamiento, para las que pedimos respeto por parte de toda la sociedad y las administraciones públicas. Nosotros no firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa.
Són declaracions que feia Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola, just fa una estona, com deien, amb la clausura d'aquesta assemblea plenària extraordinària que avui ha aprovat aquest pla de reparació a les víctimes. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Detallarem avui el pla, doncs, aprovat, un pla que consta de dos apartats.
Sí, en el primer s'exposen unes línies de treball de les institucions de l'Església Catòlica a Espanya, després de l'informe del defensor del poble encarregat pel govern espanyol. I en el segon es desgrana el pla i s'explica que s'indemnitzaran les víctimes d'aquells casos que hagin prescrit o quan l'abusador hagi mort. S'analitzarà cas per cas, però el pla no serà d'obligat compliment. Cada diòcesi decidirà si l'aplica o no.
I d'altra banda, sobre la qüestió d'aquest pla, avui hi ha més notícies que centren l'actualitat, com dèiem, d'aquest dimarts. La repassarem ara en titulars, perquè Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, es planteja tornar aviat a Catalunya després de l'arxivament de la causa del tsunami democràtic, on, recordem, estava investigada per terrorisme.
M'agradaria molt poder tornar i participar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana que hi ha convocada dissabte al matí i trencar ja la connexió per pantalla, no?, que fa 6 anys que aguanto.
Són declaracions que feia avui la mateixa Marta Rovira aquest matí en una entrevista a RAC1.
Tot i que aquesta és la seva idea, la secretària general d'Esquerra, que fa més de 6 anys que viu a Suïssa, ha afegit que encara ha d'acabar de valorar-ho amb els seus advocats. Sobre l'arxivament de la seva causa, per un defecte de forma la pròrroga de la instrucció, Marta Rovira ha valorat que és un fet de certa justícia poètica.
Doncs avui, ara fa just una estona, també hem sabut que el Tribunal Suprem arxiva la causa de tsunami democràtic contra Carles Puigdemont i contra el diputat Robert Wagensberg.
Sí, la magistrada Susana Polo, instructora del cas Tsunami, ha acordat el sobreseïment provisional i arxivament de la causa en què s'investiga per terrorisme els dos diputats al Parlament.
Paral·lelament a totes aquestes qüestions politico-judicials, els partits continuen les converses per investir nou president de la Generalitat de Catalunya. Els comuns perceben bona voluntat tant d'Esquerra com del PSC per tancar un acord a tripartit.
La líder de la formació al Parlament, Jessica Albiach, ho ha dit avui en declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Crec que tindrem govern i els comuns treballem perquè tinguem govern. I jo el que estic veient en les negociacions que estem tenint, que de moment, com saben, ara mateix són bilaterals, és a dir, Esquerra Republicana amb el Partit Socialista, Comuns amb el Partit Socialista, em consta que n'hi ha bona voluntat negociadora.
Més coses. El Parlament de Catalunya atorgarà la medalla d'honor en categoria d'or al monestir de Montserrat. Ho fa coincidint amb el mil·lenari de la fundació d'aquest monestir per part de l'abat Oliva l'any 2025.
Així ho ha anunciat el president del Parlament, Josep Brull, després que la mesa ho ratifiqués aquest matí a proposta del mateix president.
Amb aquesta màxima distinció, el Parlament de Catalunya vol destacar i reconèixer la contribució del monestir de Montserrat i de la comunitat benedictina al llarg de la història de Catalunya, coincidint amb l'inici de la commemoració del mil·lenari del monestir.
L'entrega de la medalla es farà el 10 de setembre en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya.
Tot això en un dia on es plora la mort de Marta Ferrusola, dona de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. El funeral de qui va ser la primera dama de Catalunya durant més de 23 anys serà demà a les 12 del migdia al Tanitori de Sant Gervasi de Barcelona.
Aquesta tarda fins les 9 i demà de 8 del matí a 12 del migdia té lloc la vetlla al mateix tanatori. Marta Ferrusola, mort als 89 anys a causa d'una pneumònia, feia 6 anys que patia Alzheimer i gairebé 4 que no se la veia públicament.
I avui també hem sabut que plega el president de Càritas Catalunya, Francesc Ros, que deixarà el càrrec al mes de novembre, després de 8 anys ocupant la presidència de l'entitat. Ell mateix ho ha anunciat durant la presentació de la memòria del 2023 de les Càritas Diocesanes de Catalunya.
La memòria del 2024, que us avanço, que estarà, suposo, presidida per una altra persona, perquè jo, la meva trajectòria a Càritas Catalunya, acaba, després de 8 anys, aquest novembre de 2024.
Francesc Rosca, durant 8 anys, també del 2010 al 2018, va ser director de Càritas Diocesana de Tarragona.
En la memòria que ha presentat, Càritas atén gairebé 250.000 persones a tot Catalunya. 2 de cada 10 llars no tenen cap ingrés i en la meitat de famílies ateses hi ha infants i adolescents.
Detallarem també què diu avui aquesta memòria i després en els esports.
No vamos con miedo, vamos con la seguridad de cómo estamos haciendo las cosas y de que hemos demostrado que podemos ganar a cualquier rival.
La selecció espanyola busca avui classificar-se per a la final de l'Eurocopa.
A les 9 de la nit, el combinat espanyol s'enfronta a França amb l'objectiu de plantar-se a la cinquena final europea de la seva història. L'última vegada que Espanya va arribar a la final va ser l'any 2012, on va tancar un cicle de 2 Eurocopes i un Mundial en 4 anys.
És el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica, dominada per les altes temperatures, avui podem arribar a màximes que fregaran els 30 graus a punts de la costa i els 35 a comarques de l'interior. Estan creixent núvols ara mateix a molts punts a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, però difícilment avui arribaran a ser prou importants com per arribar a donar precipitacions. De cara a demà esperem una jornada idèntica a la d'avui, però amb una novetat, temperatures més altes i més que pujaran entre dijous i divendres quan tocaran sostre. Màximes els propers dies de més de 30 graus a la costa i de més de 35 a les comarques de l'interior. De cara al cap de setmana, augmentarà més la nuvolositat i les temperatures es normalitzaran. Per tant, tindrem una important davallada de les temperatures de cara al cap de setmana, però d'augment els propers dies a passar calor i especialment a la costa a passar molta xafogor perquè els vents seran fluixos del sector del sud, però molt humits i, per tant, amb aquesta desagradable sensació de xafogor durant el dia i també durant la nit.
Gràcies, Jordi. Ara passen 8 minuts de les 2 del migdia. Amb Xavi Aguilar, el control tècnic, i Silvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ho dèiem al començar, notícia d'aquest mateix migdia. La Conferència Episcopal Espanyola ha celebrat aquest matí a Madrid una assemblea plenària extraordinària que ha aprovat aquest pla de reparació integral a les víctimes, que ens ho explica tot detallat Ignasi Miranda. Bona tarda.
Bona tarda, Xavi. La plenària extraordinària de l'Episcopat Espanyol efectivament ha aprovat el pla, el PRIVA. Ho acaba d'anunciar així el president dels bisbes, Luis Argüello, en la cloenda d'aquesta reunió.
La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovado un plan de reparación integral para víctimas de abusos, situado dentro de un trabajo que la Iglesia viene realizando, podríamos decir, con diverso ritmo, pero desde hace 20 años, cuando en la Santa Sede se dan los primeros pasos, incluso los primeros cambios normativos a la hora de abordar lo que son el conocimiento de acontecimientos dolorosísimos.
Per cert, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, ha revelat en la seva intervenció posterior que l'aprovació ha estat per unanimitat. Argüello, d'altra banda, ha demanat al govern espanyol i a les institucions públiques que respectin els mètodes de l'Església.
La Conferència Episcopal, la Iglesia en España, tiene sus reglas de funcionamiento para las que pedimos respeto por parte de toda la sociedad y las administraciones públicas. Nosotros no firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa.
Referències explícites als últims moviments de l'executiu de Pedro Sánchez. El president de l'Episcopat Espanyol també ha recordat que aquest pla de reparació no és ni el principi ni el final de res.
Lo que hoy hemos aprobado no ha supuesto el comienzo del trabajo de la Iglesia en España a la hora de abordar
toda la problemática de las víctimas de abusos, pero tampoco es el final. Sabemos que hemos de seguir aprendiendo, que hemos de seguir escuchando, que hemos de seguir reforzando nuestra comunión y hemos de seguir impulsando que aquello que hacemos pueda llegar quizás a personas que todavía no han escuchado que la Iglesia tiene las puertas abiertas para acoger a quienes quieran venir a nuestra casa.
Després d'aquesta clausura de la plenària extraordinària, on també ha intervingut el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, ha començat ara una roda de premsa on s'explicaran més qüestions sobre aquest pla de reparació.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions doncs, sobre l'actualitat d'avui, abans però més detalls que tindran d'aquest pla de reparació de les víctimes avui al Sense Distància a partir de les 6 de la tarda en aquesta mateixa emissora. Ara sí, més qüestions. Després de l'arxivament de la causa del tsunami democràtic, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, es planteja tornar a Catalunya, atenció, aquest mateix dissabte, després de més de 6 anys vivint a Suïssa. Ella mateixa n'ha parlat així en una entrevista a RAC1.
Molt, m'agradaria molt poder tornar i participar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana que hi ha convocada dissabte al matí i trencar ja la connexió per pantalla, no?, que fa 6 anys que aguanto. No sé si això serà possible, ho mirarem, no sé, ho mirarem, no?, ara, vull dir, avui tenim moltes reunions, etc. Però m'encantaria, perquè té molt de sentit polític que l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana jo pugui aparèixer allà. Tot i que hi ha una altra cosa que em fa retenir-me, no?, perquè m'agradaria que pogués tornar tothom.
Rovira, que d'altra banda també ha valorat aquest arxivament de la causa.
Sí, la dirigent republicana considera que és una justícia poètica la manera en què s'ha produït l'arxivament, que ha estat per un defecte de forma pel que fa als terminis, i ha afegit que el jutge porta molt temps prorrogant la causa per poder polititzar el cas.
Doncs qui també ha celebrat que la causa del tsunami democràtic estigui arxivada és el govern de la Generalitat, que espera que totes les persones que van marxar de Catalunya el 2017 puguin tornar progressivament a Catalunya. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern sempre ha estat a favor de l'amnistia i del retorn de tots els polítics independentistes que van marxar arran del procés. La portaveu Patrícia Plaja considera que és una bona notícia que s'hagi arxivat la causa de tsunami, tot i que hagués preferit que el cas s'hagués tancat perquè els jutges haguessin optat per aplicar l'oblit penal.
La persecució, com dèiem, s'ha acabat per un error processal. Però bé, sigui com sigui, avui sí que ha arribat la justícia, encara que hagi sigut d'una manera gairebé delirant. Tant de bo aquest alleugeriment, que des d'ahir senten les 10 persones imputades pel cas Tsunami per terrorisme, com Marta Rovira, Oriol Soler o Jesús Rodríguez, es pugui fer extensiu el més aviat possible també al president Puigdemont i a Ruben Wagensberg.
El govern no té previst cap acte especial per al retorn de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, perquè pensa que ha de respectar com prefereix venir a Catalunya cada persona afectada.
Doncs ara, just fa uns minuts, hem sabut que el Suprem acaba d'arxivar també la causa de tsunami democràtic contra Carles Puigdemont i contra Ruben Wagensberg.
Sí, la magistrada Susana Polo, instructora del cas Tsunami, ha acordat el sobreseïment provisional i arxivament de la causa en què s'investiga per terrorisme tots dos diputats al Parlament. Polo pren la decisió després de la resolució de la Sala Penal de l'Audiència Nacional que justament ahir va declarar invàlides les diligències acordades pel magistrat Manuel García Castellón des de finals de juliol del 21 per haver dictat fora de termini la pròrroga de la causa.
Doncs també encara a Madrid, en temes judicials, el jutge Juan Carlos Peinado ha avisat a Begoña Gómez, parella del president Pedro Sánchez, que podria ser detinguda si dilluns no assisteix a la declaració de l'empresari Juan Carlos Barrabés al jutjat de la plaça de Castilla.
Segons la citació a la qual ha tingut accés Europa Press, la parella de Pedro Sánchez ha d'assistir i fer un qualitat de testimoni acompanyada d'un advocat dilluns que ve, a partir de les 11 del matí. Si no compareix i no al·lega un motiu justificat, el jutge, com deia, es pot dictar un ordre de detenció.
I ja en el terreny estrictament polític, tornant a Catalunya, els partits continuen les converses per formar govern a la Generalitat. La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, diu que hi ha bona voluntat, tant dins d'Esquerra com dins del PSC, per formar un tripartit. Ho ha dit avui als micròfons d'aquesta emissora.
Crec que tindrem govern i els comuns treballem perquè tinguem govern. I jo el que estic veient en les negociacions que estem tenint, que de moment, com saben, ara mateix són bilaterals, és a dir, Esquerra Republicana amb el Partit Socialista, Comuns amb el Partit Socialista, em consta que n'hi ha bona voluntat negociadora per totes les parts, que tots i totes som conscients del que ens estem jugant. És un govern estable.
Són declaracions que feia aquest matí al programa La Caravana.
Albiach ha destacat qüestions com resoldre el problema de la l'habitatge, millorar el sistema educatiu, la sanitat pública o la implementació de les energies renovables a l'hora d'arribar a un acord d'investidura.
Més coses. El Parlament de Catalunya ha decidit atorgar la medalla d'honor en categoria d'or al monestir de Montserrat. Ho fa coincidint amb el mil·lenari de la fundació d'aquest monestir per part de l'abat Oliba, que se celebra aquest mil·lenari aquest any, l'any que ve, 2025.
Ho ha anunciat el president del Parlament, Josep Rull, després que la mesa ho ratifiqués aquest matí a proposta del mateix president.
Amb aquesta màxima distinció, el Parlament de Catalunya vol destacar i reconèixer la contribució del monestir de Montserrat i de la comunitat benedictina al llarg de la història de Catalunya, coincidint amb l'inici de la commemoració del mil·lenari del monestir.
L'entrega de la medalla es farà el 10 de setembre en el marc dels actes de la Diada Nacional de Catalunya.
L'altre nom propi de l'actualitat d'avui és el de Marta Ferrusol, esposa del president Jordi Pujol, que va morir ahir dilluns al vespre als 89 anys. El funeral de qui va ser primera dama de Catalunya durant 23 anys es farà demà a les 12 del migdia al tanatori de Sant Gervasi a la ciutat de Barcelona.
I la vetlla ja ha començat avui a la 1 del migdia i s'allargarà fins aquest vespre a les 9. També demà de 8 del matí a 12 del migdia. Avui el món polític, que va tenir lligams amb Jordi Pujol, l'ha recordat. És el cas de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del president Artur Mas.
I feia política amb una cosa bàsica, apoyant el marit en tot moment i a la família, i, a més, pues, actuant a nivell del partit.
La Marta Ferrusol era una dona que tenia moltes més vessants molt interessants, no? I, per tant, recordar-la per quatre frases més o menys estereotipades, doncs, bé, a nivell periodístic potser està bé, però des d'un punt de vista del balanç de la seva vida, doncs té un sentit molt, molt relatiu, no?
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 17 minuts, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha anunciat que deixarà el càrrec.
La memòria del 2024, que us avanço, que estarà, suposo, presidida per una altra persona, perquè jo, la meva trajectòria a Càritas Catalunya, acaba, després de 8 anys, aquest novembre de 2024.
Roig ho ha dit durant la presentació de la memòria de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Aquest 2023 l'entitat ha atès gairebé 250.000 persones. 8 de cada 10 viuen en situació de pobresa greu. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Davant d'aquestes dades, els responsables de Càritas Catalunya es pregunten si només una part de la societat catalana està sortint de la crisi. De fet, alerten que més de 2 milions de catalans viuen pràcticament en situació d'exclusió social. Marta Fortuny, coordinadora de l'àmbit social de Càritas Catalunya, ha explicat quins elements provoquen aquesta situació.
L'any 2023 s'ha caracteritzat per una desigualtat persistent, greus problemes per l'accés a l'habitatge i una elevada precarietat laboral, i cada vegada ens trobem més amb la transmissió intergeneracional de la pobresa, que afecta especialment els infants que viuen amb llars vulnerables.
Càritas Catalunya té gairebé 100.000 llars i en més de la meitat hi viuen infants i adolescents. L'entitat treballa amb un quart de milió de persones. La meitat d'elles viuen en infrahabitatges com habitacions rellogades, situació que creix any rere any. L'entitat avisa que l'escut social no funciona perquè amb prou feines una de cada 10 persones ateses per Càritas rep alguna ajuda com l'ingrés mínim vital o la renda garantida. A més, alerten que hi ha ideologies que asseguren que el mercat ho resoldrà tot i avisen que això és una manera de negar la situació que empobreix els ciutadans.
Gràcies, Pau. Canviem de qüestió. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la modificació del conveni de gestió directa d'aigua de les conques mediterrànies i que ha de permetre iniciar les obres de la nova desaladora de Foix i l'ampliació de la desaladora de Tordera. Això permetrà una inversió total de 513 milions d'euros, que són 223 per a la construcció de la primera planta del Foix i 290 per a la modificació de la segona, i que seran finançades amb fons europeus en concepte de crèdits que caldrà retornar.
Sí, l'ampliació de la planta de la Tordera permetrà reduir progressivament el transvasament del Ter a Barcelona, que permetrà incrementar el cabal ambiental, l'autosuficiència a la demarcació de Girona i reduir les extraccions dels aqüífers del Maresme i de la Tordera. Amb l'ampliació d'aquesta planta, a més, es passarà a tractar 60 hectòmetres cúbics d'aigua anualment, un fet que permetrà triplicar la seva capacitat actual. La previsió és que les obres d'ampliació acabin el 2028.
I en successos, atenció a aquesta notícia de l'accident mortal que hi ha hagut a Tortosa. Pel xoc entre un cotxe patrulla dels Mossos, que es dirigia a un servei, i un ciclomotor en què viatjaven les dues persones que han perdut la vida. Ha passat aquest dilluns a la nit al pont del Mil·lenari de la ciutat ebrenca.
Les víctimes són dos homes de 22 i 41 anys, veïns de Roquetes, al Baix Ebre. Aquest últim va caure al riu i els bombers han rescatat el seu cos durant la matinada passada. El cotxe policial, que portava enceses les sirenes, es desplaçava al nucli de Jesús per la carretera C42, travessant el riu. I a mig pont, el vehicle hauria impactat contra el ciclomotor, que segons diverses fonts circulava amb les llums apagades, tot i que això encara s'ha de confirmar. La policia local de Tortosa ja ha obert una investigació per esclarir les causes i circumstàncies d'aquest accident.
Doncs, mentrestant, els Mossos d'Esquadra estan investigant un altre cas. És el possible segrest després d'un ciutadà d'origen tailandès que ha passat a Catalunya. L'home va ser atès dijous passat a l'Hospital d'Igualada amb signes de tortura i després el van traslladar a l'Hospital de Bellvitge per la gravetat de les ferides.
L'home presentava múltiples fractures i marques de lligadures al cos, tot plegat indicava símptomes d'haver estat retingut contra la seva voluntat. Els Mossos ja han obert una investigació per esclarir les circumstàncies darrere d'aquestes ferides. La policia treballa amb la hipòtesi que podria haver estat víctima d'un segrest exprés, una retenció il·legal o una revenja.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Dugues i 22 en els esports. La selecció espanyola de futbol busca avui a les 9 de la nit classificar-se per a la final de l'Eurocopa, que tindrà lloc el proper diumenge, dia 14 de juliol. El primer, però, haurà de superar la selecció francesa. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els espanyols afronten aquest partit amb la moral alta després de vèncer en el duel de quarts d'Alemanya, l'altra selecció que s'estava mostrant com una de les més fortes de la competició. A més, pel partit d'avui, els de Luis de la Fuente són a priori favorits, ja que és l'única selecció que de moment ha guanyat els 5 partits disputats, a més de ser el combinat que més gols ha marcat en el global del campionat. Tot i això, el migcampista Rodri destaca la dificultat del combinat francès.
Es un equipo muy difícil de batir, como dices tú, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, nosotros vamos a llevar el partido por donde queremos y sabemos el rival que tenemos enfrente, pero no vamos con miedo, vamos con la seguridad de cómo estamos haciendo las cosas y de que hemos demostrado que podemos ganar a cualquier rival.
França arriba al partit havent mantingut la seva porteria 0-4 dels 5 partits jugats i aspiren a poder arribar a la seva quarta final d'un gran torneig en els últims 8 anys.
Doncs pel que fa a la Lliga Espanyola, el Barça començarà demà ja la preparació per a la propera temporada, ja sota les ordres del nou entrenador Hansi Flick.
Els jugadors passaran entre dimecres i dijous les corresponents revisions mèdiques. En aquestes dues jornades, cada tarda també hi ha prevista una sessió d'entrenament, que a partir de divendres serà doble. Dissabte hi haurà una sessió única i es repetirà la fórmula doble diumenge. En total hi ha vistos un total de 7 entrenaments en aquesta primera setmana de preparació que encara comptarà amb moltes absències. Per una banda, els jugadors internacionals, alguns encara competint i d'altres ja de vacances, i per una altra banda, també amb molts jugadors lesionats, els últims Pedri i Araujo i d'altres a llarga durada, com és el cas de Gavi, Baldi o Frenkie de Jong. Això farà que la majoria de cares siguin jugadors del filial o fins i tot del juvenil.
Per cert que l'ex blaugrana Thiago Alcántara anuncia la seva retirada del futbol als 33 anys i així podria tornar al Barça per ser ajudant de Hansi Flick.
Amb la seva retirada posa fi una carrera que l'ha portat a jugar més del Barça, al Bayern de Múnich i al Liverpool, on ha guanyat múltiples títols, tot i que les nombroses lesions han fet que acabi la seva trajectòria esportiva abans d'hora. I és que en l'última temporada amb el club anglès només va arribar a disputar 5 minuts de partit abans de lesionar-se novament. Ara Alcántara té sobre la taula una proposta de Hansi Flick per incorporar-se com a assistent al seu staff tècnic a partir d'aquest mateix estiu. El nou tècnic alemany del Barça busca un perfil amb experiència al club que faci d'enllaç entre l'estaf i la plantilla i el nom de Thiago li encaixa, tot i que l'última paraula la tindrà el jugador.
Doncs el Girona, per la seva banda, també ha anunciat ja la seva pretemporada. En total, el conjunt català jugarà 7 partits abans d'encarar una temporada on faran front a una competició extra com és la Champions.
El primer partit de preparació serà el 17 de juliol contra l'Olot, el dia 20 ho faran contra el Montpellier, el 27 contra l'Espanyol, mentre que tancaran el mes de juliol el dia 31 en partit contra el Toulouse. A l'agost s'enfrontaran el dia 3 al Nàpols, el dia 9 al Newcastle i el dia després, el 10, tancaran la pretemporada contra el Bournemouth.
Parlem també de qüestions poliesportives. Tino Pérez serà el nou entrenador del Barça de futbol sala en substitució de Jesús Velasco, que va acabar contracte, recordaran, el 30 de juny de l'any passat.
Després de molts mesos de rumor, menors. El Club Blaugrana ha fet oficial aquest matí l'arribada del tècnic de Toledo perquè lideri el projecte durant les dues properes temporades fins al 2026. Tino Pérez arriba lliure després de desvincular-se del club que entrenava a Xangai. Tino Pérez arriba amb un palmarès envejable com a entrenador, en què destaquen 4 Champions, 3 Lligues Espanyoles, 4 Superlligues Russes i una Lliga Italiana.
I en bàsquet també els jugadors del Barça, Àlex Abrines, Willy Hernán Gómez i Darío Brizuela jugaran als Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola. L'entrenador Sergio Escariolo ha donat a conèixer avui la llista oficial.
Una llista que completen Santi Aldama, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Usman Garúa, Juancho Hernán Gómez, Sergio Llull, Xavi López Arostegui i Jaime Pradilla.
I també el seleccionador Miguel Méndez, en aquest cas de la selecció femenina, ha donat a la llista de les 12 jugadores que estaran també en aquestes Olimpiades de París.
La capitana Alba Torrents, les bases Maite Cazorla, Mariona Ortiz i Letícia Romero, les escortes Caral Casas i Andrea Vilaró, les aleres Maria Conde i Leonor Rodríguez i les ales pivots Maria Araujo i Paula Ginso, juntament amb les pivots Laura Gilimé i Angustasson, lluitaran per les medalles espanyoles.
Parlem també de tenis. Carlos Alcaraz busca avui a partir de 3:45 de la tarda, d'aquí just una hora, el bitllet per a les semifinals de Wimbledon contra el nord-americà Tommy Paul, número 13 de l'ATP.
Un rival complicat pel murcià, ja que sempre que s'han enfrontat ha tingut dificultats per resoldre el partit. Prova d'això és que dels 4 cops que s'han vist les cares dins el circuit ATP, Alcaraz només l'ha pogut guanyar en 2 ocasions. A més, Tommy Paul està fent una molt bona temporada sobre herba, ja que ve de guanyar el torneig de Queens, on l'espanyol va caure a 8ens de final. Avui també es disputarà l'enfrontament de quarts entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i el número 5, Daniil Medvedev. Demà, per altra banda, es disputaran la resta d'encreuaments de quarts, el Musetti Fritz i el Demiñaur Djokovic.
Ja acabem els esports encara amb un últim punt de tenis, perquè l'espanyol Alejandro Davidovic no participarà als Jocs Olímpics de París per lesió i el balear Jaume Munar en serà el seu substitut.
Nova baixa per l'equip espanyol, que ahir ja va anunciar que Pablo Carreño no participaria en individuals per la seva lesió a la cama dreta, motiu pel qual Pedro Martínez entrava en el seu lloc. Ara Davidovic, que ja ha hagut de renunciar a Wimbledon, cedeix la seva plaça a Munar, número 63 de l'ATP.
Estel migdia.
I obrim informació cultural per acabar. Ho fem avui al Centre Cosmo Caixa de Barcelona, que a partir de demà acull la mostra Mate Mi Fa Sol. És un viatge sonor del caos al cosmos. Es tracta d'una exposició que explora la relació entre la música i les matemàtiques i que recorre la història dels sons, des del Big Bang fins a l'actualitat.
És una mostra interactiva amb música i material audiovisual que convida els espectadors a reflexionar a partir d'experiències pràctiques i que els acompanya també les seves descobertes. La idea és recórrer la mostra, el que és la música, el sentiment i l'emoció, però darrere de les sensacions que provoca s'hi amaga la racionalitat de les matemàtiques. A través d'una trentena de mòduls interactius i una quinzena d'audiovisuals permet als visitants conèixer la música per dins i descobrir com es transmet el so, com se sent i quines tècniques segueixen els compositors per escriure música, fent servir variacions i transformacions amb una base matemàtica. Es podrà visitar fins al 12 de gener.
Des d'avui ja es poden comprar també les entrades pel concert. Atenció que els Fets i la Ludwig van es faran a Londres el dia 29 de novembre.
La promotora musical catalano-anglesa Bonagents tornen a organitzar un concert de música catalana al Regne Unit després de l'èxit que va tenir el que van fer Tietz i Juliet el desembre passat. El nou concert es farà a la Sala Scala amb capacitat per 800 persones.
Doncs ja ho sabeu, aquest concert a Londres després de l'èxit que hi van tenir l'any passat els Tietz i la Julieta, i també acabarem amb música perquè Maria del Mar Bonet, Magalí Seré, Queralt Laoz, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Rita Pallés i Maria Jaume són alguns dels músics que actuaran al 8è Festival Terrer Priorat. Tens una postal trista, 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 mai. L'esdeveniment que enguany se celebra del 31 al 7 de desembre.
El certamen combina concerts amb tastos guiats de figures destacades del món del vi i la gastronomia. El programa està dividit en 10 caps de setmana, amb propostes culturals que fusionen música d'autor amb la tradicional vitivinícola i el patrimoni històric del Priorat. La Cartoixa d'Escaladell, la Febró, el Mas de Sant Marcell, el Lluar o Torroja del Priorat són alguns dels espais.
Doncs ja ho sabeu, no us perdeu tampoc aquest festival. Amb això acabem, tornarem demà al punt de les dues. Us deixem amb la Fabricació Pròpia, que vagi bé, bona tarda. Trista, trista, trista. Fabric.